Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Si sou més aviat seguidors d'aquest programa, sabeu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques, singulars, que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure. I avui, doncs, com sempre, ho fem acompanyats del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra. Bon dia, benvingut.
Hola, Raquel, com estem?
Molt bé. Avui, doncs, com sempre...
Un dia fantàstic, amb sol, un dia de tardor i un dia que crec que ens prestarà molt a moure'ns una miqueta.
Avui viatjarem, no físicament, però sí que ho farem en el temps. I primer de tot el que fem és, com sempre, doncs, a demanar al nostre anterior convidat, el Xavi Andreu, que va ser la persona que ens va recomanar el convidat d'avui. Sentim i recordem aquell moment. Recomana'ns algú perquè doncs, vingui amb nosaltres.
Mira, a mi m'agradaria molt... Lluís Pont. Jo sóc íntim amic del seu germà Josep, però avui proposo Lluís Pont, que ha fet del turisme al Marroc, a les dunes, un model de turisme sostenible i d'atenció extraordinària, sense perdre de vista els projectes solidaris. Crec que us agradarà molt descobrir la sensibilitat i la capacitat de saber viure de Lluís Pont i Tricuera.
Lluís Pont i Tricuera, bon dia, benvingut al matí.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Quan sents aquestes declaracions d'en Xavi Andreu, el coneixes bé? Ja diu que és més amic del teu germà, però t'ha convidat a tu, a venir al programa.
Bueno, sí, el conec. En Xavi és un tio molt ben parit. És el que t'ensenya a que avui pot ser un gran dia, planteja-t'ho així, amb la qual un quan es lleva, si es lleva pensant en això ja, el dia es fa més curt i més maco.
Això ha sigut una declaració de mort, d'entrada ja.
Bueno, sempre hem dit que ens estimem molt, no hem tingut mai sexe entre nosaltres, però la veritat és que és molt ben parit el Xavi.
I de Sabadell, a més a més.
I de Sabadell.
Tu també de Sabadell, sí, de Socarrel. Sí, on sí, vas sí, néixer?
Sí. Jo vaig néixer a la Creu Alta, al carrer Antonio Cosidó.
Tallaret.
És de la Creu Alta,
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
I encara hi vius, a la Creu Alta?
No, ara, bueno, vaig fer tota la meva època, lògicament, estudis, tot aquí a Sabadell, però, bueno, la vida et porta a buscar, entre cometes, una mica més d'espai i, doncs, fa 35 anys vaig tindre l'oportunitat d'anar-me'n a viure a Bellaterra, al costat de Sabadell.
Sí, ben a prop.
I vivim, estem a Sabadell, treballem a Sabadell, doncs, bueno, una miqueta, doncs, per de cara a la canalla i això...
Va bé.
L'escola, una miqueta...
I a més que continues aquí al Vallès, que com al Vallès no hi ha res i ja està. Això ho tenies claríssim, no? I explica'ns com era la teva infantesa i la teva família, no? Quants éreu, a què els dedicaven, també?
Bueno, sí, a veure, el meu pare era mecànic de vespes, era mecànic de motos, treballava, tenia un petit tallaret en el carrer Antonio, en el carrer Canonge Juncà, ma mare col·laborava amb ell, era qui l'ajudava amb el tema dels recanvis, i recordo, doncs, que moltes nits el sereno, que en aquella època, doncs, hi havia serenos pel carrer, a la nit els tenia que passava pel carrer i amb un bastó els hi picava els peus perquè dormien a dintre del taller i la persiana no l'havien baixada, i el que feia era que com eren les coses abans, no? Llavors jo, el meu bateig va ser amb una Vespa amb Sidecar, vam viure tota l'època del Vespa Club d'aquí a Sabadell, i bueno, jo recordo la meva infantesa. A mesura que em vaig fent més gran, me'n recordo de més coses de quan era petit que no pas abans. Però bueno, la recordo com totes les, com els de 60 anys d'abans, la infantesa a base d'alguna bufetada de tant en quant i algunes coses d'aquestes, pues, recordo lo bo i lo dolent. Però bueno, a casa vam estar molt bé i tinc una molt bona família.
Guardes bons records.
Sí.
Això és important. I escolta, l'edifici aquest on estem ara, a tu et sona? Aquest,
sí, em sona. Sí, home, em sona.
I per aquí, què? Per què? Veiem.
Home, doncs perquè aquí, si et dic la part negativa, et diré que vaig rebre algun mastegot profund aquí.
Sí?
No sé, sí, era l'època aquella que a les escoles, malauradament, doncs, et donaven algun bolet de tant en quant. Em coneixia totes les classes perquè jo no era molt bon estudiant. O sigui, a mi em deien gandul. Era la típica persona doncs, de que no m'entraven les coses. Mm-hmm. Però darrerament em vaig trobar una professora de francès que teníem aquí a l'escola i passejava per la Rambla amb la meva dona i ens vam parar. La vaig saludar i ella mateixa li va dir a la meva dona: escolta, el teu marit es pensava que era tonto de petit. I no era veritat, això. Diu, el teu marit era extremadament llest i el que no volia era estudiar perquè el que li anàvem a ensenyar i això no és que ho sapigués, sinó que ja ho donava per fet que jo ho sabria. Llavors això em va portar molts mal de caps aquí a l'escola i m'encarregaven una feina que era anar a carregar les estufes de serradures.
Ostres.
De cada classe, amb la qual em coneixia absolutament totes les classes. Sí, sí.
I en aquest estudi, a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, que hi havia? Hi havia una aula?
Aquí,
què es feia? No sé
aquí
si te'n
havia, sí, sí, aquí hi havia una aula i era l'aula on te donava classes el senyor Valls, que llavors era això casa senyor Valls.
Casa el senyor Valls.
I les últimes classes que crec que aquí era l'Isidre Creus, que va ser també tant, regidor de l'Ajuntament,
sí,
d'aquí.
Sí. Ceramista, uh-huh, també feia.
I el que més recordo més és a l'entrada, que hi havia el despatx del senyor Valls i de la senyora Palmira, que era sa germana, que quan tenies que sortir i plegaves del col·le, tenies que passar obligatòriament per davant del despatx. Aleshores, sempre tenia la porta oberta, intentaves passar el més ràpid possible perquè no et cridés. Perquè llavors, si et cridava, mal assumpte. Et feien entrar a dintre i catacrac! Cop de palmeta perquè havies trencat la mina del llapis, no? Però bueno, una història de la vida que...
Però és curiós, que encara te'n recordis.
És el que et deia abans.
Si repartien d'aquesta manera es topa, segur que no m'ho oblidat mai.
A mesura que et vas fent gran, em venen aquestes coses ara, sí, sí.
Escolta, i suposo que també doncs, en aquesta escola, no?, vas conèixer molta gent. També, per exemple, un periodista que anava a classe del teu germà.
Xavi Rossell.
Doncs Xavi Rossell, bon dia.
I bona hora tinguem.
Hòstia, Xavi.
Ja hi som tots.
Escolta, Xavi, a tu també et picava el senyor Valls amb la regla a la mà o què?
Mira, jo anava a la classe del germà del Lluís, el Josep. Aleshores, em sembla que hi ha dos cursos de diferència, més o menys. Aleshores, amb aquests dos cursos, són els que ja el senyor Valls es va jubilar definitivament, i jo no vaig, diguéssim, patir aquestes circumstàncies, no? Jo soc d'una època que ja la cosa es va suavitzar una mica, tot i que aquella llegenda del senyor Valls, que amb la regla que et picava les mans i tal, sempre va perdurar, no? I aquelles curses pels patis i aquelles escales que pujaven i baixaven, bé, les mateixes escales que hi ha ara, aproximadament, perquè això aquí no ha canviat, que pujaven i baixaven i ens perseguien, bueno, era tota una experiència aquells anys. Però hi ha molta més cosa a explicar d'aquest col·le, perquè després va ser el famós nostre llar, un lloc de, diguéssim, podem dir de rogerio, no?, o alguna cosa així, que aquí les multicopistes funcionaven fent propaganda política, va ser un temps de molta efervescència, aquí hi havia persones com l'Isidre Creus, com el seu germà, el Tom Creus, el Descans, també igual que l'Isidre, també hi havia la Carmina, que va ser la dona del Tom, hi havia també el Sergi Calvo, que aquest encara, gràcies a Déu, és tan actiu, i va ser professor meu també. I totes aquestes persones van tenir un activisme polític molt important, que crec que, a banda d'aquesta època més fosca de l'època del senyor Valls, també van posar en el mapa una escola progressista, moderna, catalana, i que va ser un exemple per la ciutat.
I com éreu vosaltres? Éreu també, doncs, així com ens explicava, doncs, ara, gambarrets, una mica moguts, com éreu? I com era també, doncs, el centre de la ciutat, no? I aquella època?
Nosaltres érem més progres, eh? Érem més progres que el que Lluís, érem dos cursos més. Però nosaltres hi anàvem inclús a Manis i teníem un pòster del Che Guevara, a l'any 73, estic parlant, eh? Un pòster del Che Guevara penjat a la paret, saps? En lloc del Franco, que és el que es tocava en aquell moment, nosaltres teníem el Che Guevara en aquella classe. I, bueno, Sabadell era una ciutat que hi havia molt, molt moviment, en Belles Arts hi havia moltes reunions, hi havia molta oposició, i nosaltres hi vam viure de preadolescents tota aquesta efervescència, gràcies a persones com l'Antoni Ferrés, que ens venien a la classe a fer conferències, explicant-nos coses, i, bueno, no sé si la paraula doctrina seria correcta avui en dia.
Una miqueta.
Ens orientaven bastant amb bueno, tot, tal com hem sortit tots, i, de fet, la classe que vaig anar jo és una classe que, si comencem a repassar avui dia, trobes gent que és referent avui en dia de moltes coses. Jo, a part del Josep, del germà del Lluís, que és un empresari d'èxit, com tots sabem aquí, de Garatge Condal, Nissan, etc., també teníem el Llongue, el Josep Maí Llongueres, popular músic, que anava a classe amb mi, a l'Aleix Creus, fill del senyor Creus, de l'Isidre Creus, que també formava part del grup La Madame. Teníem una insigne doctora, que és la Dolors Rocinés, que és una doctora en microcirurgia especialitzada, que a més és solidària amb Senegal, i una persona molt, molt activa. Bueno, en definitiva, que era una classe d'aquestes que, amb força, no? Almenys la nostra, bueno, jo encara recordo, i la prova és que fem reunions un cop a l'any, anem a sopar, ens trobem tots, i recordem moltíssimes coses perquè les vam viure de debò.
Era potent. Has descrit un Sabadell d'aquella època, doncs, que era tota la progressia, tot aquest moviment que després va desembocar, doncs, amb les eleccions i amb la democràcia que va venir després. I, bueno, va ser una època de molta lluita i de clandestinitat. És el que tu deies.
És que en dos anys va canviar tot. Vull dir, de l'any 71 a 73
va haver-hi
molta lluita. Va canviar absolutament tot el panorama. Des de l'època aquesta que t'escriu l'amic Lluís, que era una època així fosca, de la letra con sangre entra, i si no prens la tabla del 7, el 6, doncs mastegot i tal, vam passar amb això en una època en què això es va deixar de banda i vam entrar ja més en una concepció moderna de l'estudi i amb unes classes d'història que jo vaig aprendre. Bueno, jo diré una anècdota, i si m'escolta el Sergi Calvo ara, explica algú, va ser molt divertida perquè ell ens donava classes d'història. Estic per l'any 73. I el senyor molt sèrio ens va dir, jo us donaré classe d'història, però que sapigueu que jo no sóc objectiu, perquè jo sóc comunista.
Toma ja.
Que ho sapigueu. I a partir d'aquí ens va donar les classes i, bueno, molt bé, després cadascú ha anat pel camí que ha anat, però que la cosa va anar així. Estem parlant del franquisme, del tard del franquisme. Encara quedava un parell d'anys perquè fos Franco i d'unidor les coses que vam experimentar.
Una educació, Lluís, que segurament, doncs, va inculcar a tots vosaltres, no?, aquests valors que ara comentava en Xavi.
Sí, bueno, jo tot això que he estat explicant al Xavi, com que tota la meva vida he sigut polític, no estic ateo, jo he sigut ciutadà del món i tant se m'han fotut dretes, esquerres, i a mi el que m'importava era tindre la millor gent que podia tindre al meu costat, trobar-me el millor possible amb la gent que estava amb mi i jo amb ells, i tots aquests fregaus, sí que és cert que havia corregut alguna vegada en aquí el musical, doncs no sé si a darrere o a davant dels grisos,
quan venien
a fer alguna batuda d'aquelles, però no m'havia ficat mai en tots aquests processos. El que sí que és cert és que a mi personalment aquesta escola em va marcar, i crec que em va marcar en positiu, perquè, bueno, en aquella època l'educació era la que era, i això no solament era a l'escola, sinó també era a casa. Vull dir, els pares també, doncs, eren molt més rígids que ara, i lo cert és que, bueno, et donen uns valors, o tu assimiles uns valors que el dia de demà, i quan t'has fet gran, et dones compte de que bueno, de que no ho van fer-ho del tot malament.
I Xavier, tu vas ser, podríem dir, el primer divulgador, no?, de les aventures d'en Lluís a través del diari de Sabadell?
Home, aviam, jo... És que estem parlant del nostre llar, però és que aquí, aquí en... el Lluís té dues etapes, no? L'etapa, diguéssim, pre-Xaluca, no? O pre-aventura africana, i després l'aventura africana, no? Jo estic molt content de... perquè hi ha molta gent que el coneix i que el valora per tot el que està fent amb els seus hotels Xaluca i les seves peculiars i especialíssimes excursions i rutes que són, porten els seus segells, sense dubte, però hi ha un Lluís d'abans d'això, no?
En parlarem,
que vam conèixer i que és el que també, que darrere d'això doncs, tenim botigues de motos, excursions a l'Àfrica amb les motos, tenim restaurants xaluques, tenim carpes...
En parlarem.
Tenim moltíssimes coses, no? La veritat és que Lluís, el que s'hi ha fet és una cosa molt important a la vida, és que aportar un segell personal a les coses. És a dir, tot el que ha fet ell amb les diferents vessants de diferents negocis i tal, tot ha tingut un fet diferencial. I avui dia encara és així. Vull dir, és el seu segell, vull dir, ell és el Lluís, ell fa les coses a la seva manera, ell té una manera d'actuar i ho impregna les coses. I fins ara, doncs, li ha anat molt bé, i jo que me n'alegro, i haver sigut cronista d'això, doncs m'ha anat molt bé, perquè, bueno, jo recordo l'any 2001, el 11 de setembre, que van caure les Torres Gemeles, i aquell dia s'estava acabant d'inaugurar oficialment el hotel emblemàtic del Xaluc, el que hi ha a Arfut, que és el més gran, que l'he vist créixer moltíssim en aquests anys. I, clar, en aquell moment, evidentment vam ser cronistes d'aquella notícia i tal, però el que jo no m'hi podia ni imaginar, i potser ell tampoc, és el que donaria de si tot allò, no? El que ha passat després, el que està passant, i el que passarà, que ja ens ho explicarà Lluís.
També, exacte.
Perquè aquí ja té la catallà, molta.
Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per respondre i per fer aquesta sorpresa al Lluís.
No, m'arrenem a sorpresa, pues, les que facin falta, per això estem.
Xavi, t'enviaré una panera per Nadal per parlar també de mi. Gràcies, records a casa.
Una abraçada.
Fins aviat, vagi bé.
M'ha agradat molt això que ha dit, que aconsegueixes posar-hi, no?, doncs un segell molt personal a totes les coses que fas.
Bueno, jo sempre he dit que el que no m'agrada a mi no ho desitjo en els altres. Llavors, això ho he aplicat tota la meva vida, o almenys quan he tingut una miqueta més d'ús de raó, no? Llavors, si és cert que el més important en aquesta vida no és el que aconsegueixes, sinó com ho aconsegueixes.
La forma.
Sí, la forma.
La manera, sí.
Jo sempre he dit que en aquesta vida treballar ho hem de fer-ho tots, perquè així ens ho marca la societat i així ens ho marca el dia a dia, perquè sense treballar no podem avançar, sobretot a nivell econòmic, per poder cobrir doncs, les possibles necessitats que creiem que hem de tindre. Però si tu... Jo diria que quasi bé tota la meva vida he sigut i he treballat per mi. I jo vaig entrar, com que no m'agradava estudiar...
Exacte, deixes l'escola del senyor Valls i una miqueta...
Com que no m'agradava estudiar, doncs el fàcil en aquella època era no t'agrada estudiar, doncs a treballar.
Exacte, això
es deia. I com que a casa, en aquella època ja el meu pare ja tenia el que era Exclusives Pont, que era el concessionari de Citroën aquí a Sabadell, l'opció més fàcil va ser doncs, vinga, a treballar. I com a bon pare, i per formar-te doncs, des d'un principi, l'opció va ser en ple hivern, doncs, ficar-te a la zona on s'engreixaven els cotxes i es rentaven els cotxes als baixos, allà doncs, amb el quitrà i de més, doncs, per dir tu no vols estudiar, doncs mira, ara sabràs el que és treballar, i treballar amb aquestes condicions, perquè d'aquesta forma veuràs lo fàcil que era estudiar, no? I lo maco que era estar a calentonet en les aules del col·le i de més.
Et va posar mai més ben dit el lloc més baix.
Clar, sí, és clar. Bueno, a començar per baix, no? Llavors jo allà em vaig donar compte de que el temps que vaig estar allà no deixava de ser el fill de l'amo.
Clar.
I com a tal em tractava el personal. Aleshores, jo no volia ser el fill de l'amo perquè doncs, em donava la sensació que era el tonto del lloc, no? No m'encarregaven les feines que realment haguessin encarregat a una altra persona si no hagués sigut el fill de l'amo i de més. I fins al final doncs, que em vaig cansar d'això, i una de les coses que abans tampoc era molt normal, doncs vaig decidir anar-me'n de dir-li al meu pare, que això era difícil.
Aquella època.
Dir-li al pare, pare, plego i me'n vaig pel meu compte, no? I me'n vaig anar a treballar, recordo, a Argos Vergara, que era una editorial, sí, a vendre llibres per als carrers, per les cases, i eren llibres per la canalla, que es deia, una enciclopèdia que es deia Dime por qué, dime cómo funciona, dime qué es. Era la resposta en els pares, quan els nanos ja tenen una certa edat, que pregunten, papa, i això per què? I això... I llavors aquesta enciclopèdia aparentment responia a aquestes preguntes, no? I el Picaporta, freda, en aquella època que la situació doncs, tampoc era molt boiant, pues, va ser dura, dura. Però bueno, com que tenia la necessitat de fer-ho i volia demostrar a casa...
I em
que
vas,
jo
vendre,
salvia...
no, vas vendre d'enciclopèdies?
Sí, em vaig vendre. Ens vam idear una història molt, molt concreta. Si vols te l'explico...
Bueno, sí, molt sí,
home,
sí,
i tant, i tant.
Sí, home.
Mira, el tema d'aquesta enciclopèdia era, doncs, com et deia, per nanos petits, no? Llavors, trucant per les portes de les cases era difícil. Llavors, se'm va ocórrer... se'm va ocórrer fer els diumenges al dematí llogar cines a diferents pobles d'aquí Catalunya. Jo llogava al cine.
En sèrio?
Això, sí, amb el suport de l'editorial, perquè això fins que no ho van veure clar, doncs no m'hi volien col·laborar, però vaig anar a buscar la pel·lícula de l'Oso Yogi, aquella l'Oso
sí,
Yogi i el Bubu
i el
aquest,
Bubu.
I durant el... I invitàvem a les escoles a vindre a veure la pel·lícula de l'Oso Yogi en el cine, però obligatori acompanyat als pares. Llavors, tenia que vindre pare-mare, o pare, avi, o avi-àvia, no podien vindre 5 persones, sinó que podien vindre els pares i el nen, o els dos nens, o nenes, els que fossin, i llavors els convidàvem al cine. El cine s'abarrotava planíssim, unes cues brutals en els cines per poc entrar. Llavors, a mitja pel·lícula, paràvem la pel·lícula i a sobre de l'escenari fèiem un sorteig de que regalàvem uns joguets i se'ls sortejàvem. I en els 30 minuts que durava el sorteig, llavors teníem un equip de venedors, amb els quals jo formava part, que anàvem pels passillos del cine i fèiem aixecar el nen, ens assentàvem amb l'enciclopèdia i li explicàvem l'enciclopèdia al senyor. I el que ens donaven de pagui senyal d'aquella enciclopèdia, que no recordo si eren en aquella època 50 pessetes o 100 pessetes, allò era la comissió que tu cobraves per la venda dels llibres.
Molt hàbil.
Llavors, això ens va funcionar. La veritat és que ens va funcionar.
Fantàstic. Sí, això va ser una gran escola, eh? Això vas
bueno,
aprendre.
Sí.
I llavors de les enciclopèdies passes...
Bueno, i llavors de les enciclopèdies passo amb que va ser difícil, per l'època també, doncs, seguir treballant amb això, i en vez de trucar a casa per anar a treballar a casa... l'orgull no et permetia tornar enrere i dir ara sí que vinc.
Ui, volies
anar
a,
sí, a la teva, volies anar
a la teva. A la meva. Doncs llavors aquí va entrar la família, va entrar el meu tiet Alfons, que, bueno, que va morir, però que a través de la meva tieta Elvireta, que era germana del meu pare, doncs tenint una fàbrica de persianes a Sant Feliu de Llobregat, fabricàvem persianes, llavors jo anava els dematins allà a portar-li els contes en el tiet, i a les tardes fabricava persianes i als vespres les anava muntant a les cases. Llavors es va inventar el meu tiet una persiana que era per cases que no tenien registre per poder posar les persianes.
Val.
I jo vaig veure que a Ciutat Badia, tots els edificis de Ciutat Badia, els pisos de Ciutat Badia, no tenien finestres, perdona, no tenien persianes,
registre.
I me'n vaig anar allà un dia i vaig anar a veure a dos escales els presidents de l'escala, els vaig dir que els regalaria les persianes amb ells si me les deixava instal·lar, i vaig instal·lar dos persianes a dos pisos, i a partir d'aquí vam instal·lar pues, quasi 6.000 persianes en tot Ciutat Badia.
Clar, és que tot Ciutat Badia...
Tothom volia... Clar,
totes les persianes eren Lluís Pont.
Bueno, Lluís Pont no, eren Persines, que l'empresa es deia Persines.
Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, aquesta
sí,
és bona, eh?
Ja està, i aquí va ser on a partir d'aquest momentet ja vaig deixar de treballar per un altre, que en aquest cas treballava pel meu tiet, i ja vaig tornar llavors en si, perquè a l'empresa de casa es va anar fent gran, meu pare va incrementar socis que havien sigut aprenents seus, que era el Santi i l'Enrique, en l'empresa, llavors es va desvincular allò de les vespes, perquè la vespa, el que és la vespa, la pura moto
la
vespa,
moto, sí.
Doncs sempre tota la vida ha estat present a casa, no? Llavors es va muntar una petita botiga en la Gran Via de Vespes,
i tant,
que la va muntar el meu pare i ma mare, i llavors allà és on vaig veure que ja se'ls desbordava una miqueta la feina, i llavors sí que va ser el que jo vaig trucar a les portes de casa altra vegada i vaig dir, a veure, pare, si em deixes, vinc aquí, us dono un cop de mà, i aquí va començar, doncs, ja l'era de treballar
vespa,
per casa, això mateix.
L'era vespa.
Sí, sí.
I amb la vespa aquesta és la que te'n vas...
Sí, bueno, amb la vespa aquesta, clar, jo, de ser un ocell lliure i de volar com jo volia i no haver de donar explicacions a ningú, a tornar a estar a casa i treballar amb els pares i això, doncs, clar, em condicionava la meva llibertat, no? O jo ho interpretava així. Aleshores, què em feia? Doncs jo buscava, en aquella època hi havia la revista Solo Moto i Motociclismo i demés, es feien moltes concentracions de motos arreu d'Espanya, llavors jo buscava la concentració més llunyana que hi hagués des d'aquí Catalunya, per poder-hi anar a participar en aquesta concentració i emportar-me el premi al participant més llunyà. Aleshores, aquesta jo utilitzava com a excusa per poder marxar al cap de setmana i a casa deia que era per fer propaganda i publicitat de la botiga.
Era una manera...
Doncs espera't un moment, perquè tenim una sorpresa. Primer de tot, Pau Duran, el nostre company productor. Bon dia i
bon
benvingut.
Bon dia, Raquel, de nou.
Bon dia.
Aviam, Lluís, he estat indagant com va començar la teva relació amb Àfrica i he aconseguit això.
La primera experiència amb l'Àfrica va ser cap allà l'any 1982, crec, quan vam decidir fer 6.500 quilòmetres durant 33 dies amb vespa travessant el desert del Sàhara, amb l'únic objectiu d'aconseguir-ho sobre dues rodes d'una vespa.
Primer de tot, Lluís, qui és?
Amb el meu germà.
El teu germà.
Josep, sí.
El Josep.
Sí, sí.
I ho he entès bé? 5.500 quilòmetres a sobre d'una vespa durant 33 dies?
No 5.000, no. I el Josep també ha patinat amb els quilòmetres. Hem fet 10.000 quilòmetres.
10.000 quilòmetres amb vespa?
Sí.
Clar, bueno, i en aquella això, època, imagina't,
clar,
no?
Això és una miqueta el que parlàvem de lo de les vespes. Allò era una excusa perquè jo a casa no podíem anar amb un altre vehicle que no fos la vespa. Perquè, clar, el meu pare era el concessionari de la vespa. Tota la meva infància, tota la meva joventut, els meus amics, o la gent que jo coneixia, doncs anaven o amb Lobitos, anaven amb Voltacos, eren les motos dels pijos. El Lluís anava amb una Vespa. I anava una Vespa 75, una Vespa 50, una Vespa 125, que totes les nenes que ens trobàvem allà al Musical o aquí a la Plaça Major o això, clar, quan teníem que anar a alguna discoteca a ballar, totes pujaven en les motos dels meus amics perquè ni una volia pujar amb una vespa, perquè això era com vergonyós, pujar amb una vespa, no? Llavors això a mi em fotia molt perquè, clar, tenia que fer-me el simpàtic a les discoteques, però quan sortia i anàvem amb la moto, ah, tens moto? Sí, vale, i ens fèiem amics ràpid. Però a la que sortíem i veien una vespa, deien, ah, no, jo amb la vespa no pujo, no? Pujo amb el Mariano que va amb la Lobito. Llavors la vespa, doncs, em donava aquesta possibilitat de viatjar. I si és cert, doncs, de que abans de lo de l'Àfrica, precisament amb el meu germà, vam fer un viatge amb les dues parelles, vam fer tota Itàlia, Grècia, Iugoslàvia, amb la vespa vam anar al Camp Nord, vam anar i tornar, i degut a viatjar sempre amb la vespa, doncs se'm va ocórrer, i el Dakar havia començat, el Joan Porcar era l'únic espanyol que havia corregut al Dakar, i això, doncs, a nosaltres ens agradava molt. Vaig anar a parlar directament amb el Joan, amb el Joan Porcar, i li vaig dir si seria possible, si ell veia que podia ser possible, perquè jo no coneixia Àfrica en absolut, fer aquesta travessa, no? Per les pistes on havien corregut ells el ral·li, el que era el Tanner Roof, el que era la Transsahariana i tot això. I ell, doncs, com que era un tio molt obert i de més, em va dir, sí, no passa nada, queréis ir con la Vespa? Ir. I ja està.
Que això era una primícia anar amb Vespa al Dakar, no?
Bueno, no, més que el Dakar, no va ser el Dakar, o sigui, va ser una travessa.
Una travessa.
Per llocs on t'havia passat el Dakar.
Mira, mira, que ja ens posen en ambient, perquè viatgem ni que sigui mentalment.
Ah, mira. Sou la pera, perquè jo sóc molt sensible amb això, em fa plorar, eh?
Aquest és l'objectiu d'aquestes accions, sí, aquest, que us pues emocioneu
teniu
molt.
Teniu una miqueta mala bala, eh?
Doncs no. espera't, que encara vull escoltar què més ens explica el teu germà, Josep Pont.
Lluís, varen passar moltes aventures i anècdotes. Al final, ho vàrem aconseguir per això. Recordo que un dia vàrem témer per les nostres vides quan ens vàrem confondre per uns traficants de medicines. Estàvem acampats i van aparèixer uns vehicles amb unes persones a sobre armades que ens acusaven d'això, o sigui, de traficants. Aquest va ser l'inici del seu amor per l'Àfrica. Aquí és a on el Lluís va començar a sentir alguna cosa per aquest continent, crec jo. El Lluís ha sabut combinar la passió per les motos i l'aventura i transformar-ho en un estil de vida. I al mateix temps també ho ha sabut mantenir amb molta proximitat i afecte amb tota la seva família. És una gran sort gaudir del Lluís. Estar al seu costat et sacseja les emocions i et fa aflorar tots els teus sentiments. L'Àfrica li ha servit per desenvolupar les seves qualitats morals i humanes. Bé, Lluís, desitjo de tot cor que continuïs aquesta trajectòria perquè ets una persona molt gran. T'estimo molt.
Carai, tu.
Escolta, que a més, mira, perquè no ploris, ara ens porten una cosa i volem que ens expliquis, a veure, quina relació
Lluís
té. El fuet, no?
Estem en un oasi, en un país musulmà, i a Lluís Pont, els que estan mirant el paisatge,
el
mirador, els ofereix aquest patador. Com és això? Explica'ns.
Home, si t'explico això, llavors em descobriràs em descobriràs coses de possibles amics que vinguin a visitar-nos. El fuet és una cosa molt particular i molt de casa. Aleshores, una miqueta és el que parlàvem al començament, no? El que t'agradaria que et fessin a tu, doncs intenta fer-ho als altres. I a la inversa. Llavors, el tema del fuet és una cosa molt particular, que sempre un tall de fuet en un moment on tens gana i penses, doncs, que el menjar tardarà a arribar, doncs s'agraeix molt, no? Llavors, amb molts dels recorreguts que fem per Marroc i de més, doncs sempre els nostres acompanyants, en un moment del viatge, es troben un fuet en algun lloc en concret, no? O penjat d'una càfia, o corrent del coll d'una cabra, o penjat de la cadira d'un dromedari.
Però escolta, ens han dit fuets, vermuts, caves, crits de descàrrega al mig del desert, valls a veure. Què són totes aquestes sorpreses?
Bueno, més que sorpreses, són vivències. Mm-hmm. Mira, el tema del món del viatge és molt complex i a la vegada és molt enganyós, perquè els que venem viatges, o els que ens agrada viatjar, vendre viatges és vendre fum, perquè jugues amb les emocions i amb les il·lusions de la gent. Llavors, hi ha molts llocs on la gent et diu, no, avui anirem a un lloc on mai ningú ha passat per aquí. Mentida, cotxina. Avui farem una cosa que no és cert. Vull dir, tot està inventat i tot està fet. El que passa que sí és cert, doncs, de que si fas treballar una miqueta el coco i desenvolupes una miqueta aquella percepció de voler de buscar la sensibilitat de les persones, doncs aquí nosaltres tenim molta cura amb això, no? Amb que, en funció del perfil de la gent que tenim a davant, doncs, i analitzem, dintre dels nostres limitats coneixements, doncs, què és el que pensem que els hi pot fer més o menys gràcia en segons quin moment. Llavors, allà, doncs, aquella petita fantasia, encara que no ens l'hagin dit, doncs intentem portar-la a terme, no? Són coses molt senzilles, però molt fàcils de fer, però que les has de pensar abans.
I allò de dormir fent bivac, que la volta estelada cau fins la ratlla de l'horitzó al desert?
Sí. Bueno, és una il·lusió. És una il·lusió factible que es pot fer. Avui, en la zona on estem nosaltres, encara, i ara sembla que estiguem fent propaganda de casa, però, i no voldria que fos així, però si és cert, doncs, que aquell indret, el que són les dunes de Merzuga i això, és un indret que et permet encara viure aquestes sensacions, no? Vull dir, tot està ja fet, tot està muntat, tot està pensat pel turisme, però si és cert, doncs, que com que allà el turisme ha arribat bastant més tard, recordo el que ha dit el Xavi Rossell amb lo de malauradament l'atemptat de les gemeles. Clar, pensa que nosaltres aquest projecte va ser un projecte molt bàsic, que va començar d'una manera molt precària, no? Llavors, vam invertir molta il·lusió, tots els recursos que teníem i més perquè no en teníem. I resulta que el dia que inaugurem, que fem la inauguració oficial de l'hotel, ja a la que jo tornava de l'aeroport d'haver deixat la gent a la inauguració, em paro en una cafeteria i veig anar a la tele el que s'estava passant, no? I després em truquen de casa dient, goi, t'ha passat això. Clar, en un país musulmà, en què tu ets de fora, no saps res, no coneixes res, estàs allà de pas, vull dir, no entens res, i veus doncs, que això està passant, i és cert, i està en un país musulmà, consideres doncs, que es tancaran absolutament totes les portes i que tot el teu projecte serà anat al carajo. O sigui, que no podràs funcionar, no? I, bueno, sortosament, i gràcies, i ho haig de reconèixer mil vegades, a un personatge de Sabadell també, que es diu Miquel Calçada, que tots coneixeu, a Miki Moto, amb el seu programa aquell d'Afers Exteriors, pues, em va trucar, va vindre, va fer el programa allà amb nosaltres, i just a l'endemà al dematí del programa, doncs jo vaig rebre 800 correus electrònics preguntant què podíem fer per baixar allà baix, no? I això em va obligar a posar, com que no podia contestar-los tots, i tots em mereixien el mateix respecte, i per poder contestar, doncs vaig haver de contractar unes persones que van col·laborar amb nosaltres per respondre, i aquí va començar la pilota aquesta fins al dia d'avui.
I, de fet, allà baix, que dius tu, tens un soci, el Taller Pichai, que també ha volgut dir alguna cosa.
Hola, mi família. Buenos días, Luis. ¿Te recuerdas de nuestro primer encuentro en Airfood? La historia, familia, el coche, hace más de 25 años. Espero que sigamos bien, sobre todo de que vamos bien de salud y bien del trabajo. Y sigamos más de familia, que siempre, familia Pon y familia Itzhaik. Un capullo de Sabadell, un capullo de nómada del desierto. Y ha hecho todo este esfuerzo. Y ya sabes cómo ya pisamos de nada, y ahora gracias a Dios que tenemos más de 500 personas trabajando con nosotros, de familias todo, más de 1000 personas. Vale, que seguimos así, y buenos días, y pasar acuerdo a todos.
És un personatge molt especial, no? Per tu, explica'ns...
Qui és? Qui és en Taller?
Bueno, aquest és el culpable de tot.
Sí, el responsable.
Sí, i un malparit. Això, i
un parlat, capullo, un capullo.
Sí,
un capullo.
Jo sempre dic que som dos, no? Un nòmada del desert i un capullo de Sabadell. I ara ell m'agafa la paraula de capullo. Ara seré jo el nòmada de Sabadell, doncs. Bueno, ell és el culpable i el responsable de tota aquesta aventura, està clar.
Sí, és molt resumit, com va ser?
No, aquest senyor, bueno, ara ja s'ha descobert ell, no? Però aquest senyor em va esperar, estava en una benzinera posant-me gasolina al cotxe, era molt petitonet, molt jovenet, jo anava amb la meva dona i els meus dos fills, amb cotxe per primera vegada al Marroc, perquè volia que ells coneixessin aquell indret, perquè jo corria amb moto i anava allà a entrenar i això... i em va voler vendre l'acompanyar-me a les dunes per veure perquè no em perdés. La meva dona no volia, doncs, perquè li feia una miqueta de por pujar una persona desconeguda en el cotxe, però bueno, era molt simpatiquet i va pujar. I durant el recorregut em va vendre una excursió amb dromedaris en un punt, vam arribar allà al desert, ens vam trobar quatre dromedaris, vam pujar, i quan estàvem a dalt, el xaval em va demanar les claus del cotxe, i jo vaig pensar que s'havia deixat alguna cosa, les hi vaig tirar i va agafar el cotxe, va agafar les claus, va pujar el cotxe i se'n va anar. I literalment ens va robar el cotxe, no?
O sigui, m'han robat el cotxe.
Les maletes, els passaports, cèntims, tot dins del cotxe. I jo, la meva senyora i jo, amb els meus dos fills, a dalt dels quatre dromedaris, jo li anava dient a aquell senyor, a la meva dona, amb un atac de nervis, de que ens havien robat el cotxe. Com més gesticulava jo, aquell senyor més reia, perquè, clar, no ens enteníem de res, jo més m'emprenyava. Bueno, fins al final, després de 3 hores, que li vaig dir a la dona, coita, si ens haguessin volgut matar i ens ho haguessin fet, ens han robat, bueno, quan arribem a algun lloc ja anirem a la policia. I després de 3 hores del recorregut vam espetacar en un poblat que és Hamalia, és un poble molt particular allà de gent del Sudan, i allà hi havia el meu cotxe net i polit, que el que havia fet ell...
Ostres.
Era... Jo el havia embrutat de fang.
Uau.
Per vindre aquí a Sabadell i fotre-la a l'aparador de la botiga que venia de l'Àfrica i això.
Que bo!
I resulta que ell m'havia anat a netejar i m'havia vingut a recollir al final del recorregut.
Carai.
Llavors allà aquest poble doncs, és una història perquè ens van rebre molt bé, ens van tractar molt bèstia, Vam dormir a terra allà amb ells. Jo pensava que dormint a terra violarien la meva senyora, es menjarien els meus fills, faria tot això.
Els estereotips, els prejudicis que tenim tots.
L'endemà al dematí, quan em vaig llevar, el que vaig trobar, dormíem amb unes alfombres a terra. Els nens van dormir dintre el cotxe perquè tenien por, i davant, a un metro del meu cap, havien construït amb fang un petit forn, i m'estaven coent pa, i m'havien munyit unes dromedàries.
Que maco.
Si hagués munyit un dromedari, hauria sigut complicat. Malament. I a partir d'aquí jo vaig agafar el compromís de que volia tornar allà i col·laborar amb alguna cosa amb aquella gent, i vaig tornar a contactar amb aquest nano l'any següent, i des de llavors ja no ens hem separat mai més.
Enamorats ja, de per vida.
Sí,
una relació
sí, sí,
ja.
Sí, la veritat que sí.
Pau Duran, moltíssimes gràcies per totes aquestes produccions i sorpreses que han emocionat sense
tant
Lluís.
Perdona la confiança,
Lluís,
però ets molt perit.
Un plaer, fins ara.
Clar, se'ns acaba el temps, perquè a les 12 acabem el programa i ens queden molts temes per parlar, no?
Sí,
per
exemple, això que ens has explicat és l'origen de Xaluca, no?
Sí,
és l'origen de tota aquesta història que has muntat,
això,
que heu muntat allà al Marroc, no?
Això és l'origen d'aquest projecte, que jo mai a la vida hagués imaginat que això aniria així.
En dos minuts, què és Xaluca?
Bueno, Xaluca en aquest moment és un grup d'hotels, on, per circumstàncies, perquè la gent ens ho ha anat demanant, hem anat incrementant establiments en els llocs on els mateixos propis clients ens han demanat que els hi poséssim un establiment allà, perquè era la seva segona parada dintre del país. I paral·lelament amb això, doncs, per poder reservar habitacions amb altres hotels, hem hagut de constituir una agència de viatges, que allà es diu Airfood Voyage, aquí es diu Xaluca Tours, i a la vegada, doncs, per poder-se desplaçar, vam haver de constituir una empresa que es diu Airfood Transport, per poder portar la gent d'un lloc a l'altre. Tot això ha anat fent de que, com que no hem pensat i no hem treballat mai per cèntims, sinó que els cèntims és el que t'arriba després de que vulguis fer les coses bé i no et centris en això. I la veritat és de que, bueno, sense voler, pues, avui vam començar aquest projecte l'any 2001, avui tenim 6 hotels en allà, i un
dia... Marroc, no?
Marroc, sí, sempre Marroc.
Sempre Marroc.
I un dia la meva filla em va dir: pare, reflexiona una miqueta i pensa una mica què és el que porteu a la motxilla, no? El Tayeb i tu, i tu i el Tayeb. Vull dir, sou dos aventurers que us agrada viure l'aventura, que agafeu un dia quatre costelles i us n'aneu amb les motos o amb els quads o amb els buguis a dalt d'una duna i feu allà, però deixeu tot això d'aquí baix molt ben organitzat de portes en fora, però de portes en dintre potser ho hem d'estructurar una miqueta millor, no? Llavors em va fer un càlcul de les persones que s'alimenten, no de persones exteriors del nucli nostre, no? Que s'alimenten de tot aquest projecte. I clar, i quan ho vam calcular-ho, en allà, quan treballa una persona de la família, doncs normalment, si treballa l'home, la senyora no treballa, i els nens i els fills, doncs, viuen a casa. I clar, vam comptar-ho i eren 1.600 persones la que s'estaven alimentant de tot aquest projecte ara, no?
Caram.
I a partir d'aquest moment, doncs, va ser quan vaig tindre la motxilla més grossa i vaig dir: hòstia, Lluís, potser que tu prenguis això ja a un nivell més professional que no aventurer. No? I això ens ha fet de que, amb l'ajuda de la família també, perquè aquí sí que haig de trencar 50.000 llances de la dona que jo tinc.
La
dona sabadellenca, bueno, barcelonina, de les de Barcelona, que diu ella, però afincada aquí a Sabadell, i la més dolça de la Rambla, perquè saps que és la dels Gomins.
Exacte.
Que ha repartit carmelos a Sabadell a totes les generacions.
L'hem incorporat. L'hem incorporat.
Persona
coneguda, sí.
I el Lluís, a més, a part d'això de Xaluca, és un aventurer, perquè ha estat per mig món, o
sí,
quasi tot el món.
Sí, has viatjat moltíssim.
Bueno, sí, la veritat és que ha sigut el meu gran vici. He tingut la sort de no drogar-me, de no fumar, de no consumir coses lletges i de tindre una família que m'ho ha permès. I aleshores sí.
I aquest llibre que ens has portat, que és un projecte preciós, que és el Polarrot...
Sí, el de Polarroat Project.
Project.
Bueno, això també és una història que, arran d'una intervenció que em van fer en el Cort en a mi, que darrere d'aquella em van fer 5 més i m'anaven sortint per temes d'arrítmies, vaig dir: si me'n surto d'aquesta, faré el projecte de la meva vida, que és travessar Àfrica.
Ostres.
De nord a sur. Ho volia fer en moto, però ja vaig veure que, bueno, la màquina no funcionava tan bé com per poder-ho fer en moto, i vaig dir: pues, ho faig amb cotxe. I la meva dona, que ho volia fer amb ella, doncs, per ser supermare, superamiga i superresponsable amb tot, va dir: Lluís, hòstia, som molts temps fora, perquè això sabíem quan marxàvem, però no quan tornaríem. doncs vaig tenir l'oportunitat de poder-li oferir al nostre fill, en Joan, i ell doncs estava fora, estudiant fora, i ja acabava, i vaig dir, Joan, abans d'entrar en el món laboral, si vols, doncs acompanya'm. I el tio em va dir sí, però hem de fer aquest projecte, que va ser repartir rialles per Àfrica.
Que maco,
llavors,
no, això,
quan tu viatges, és una cosa que recomano a tothom que viatgi, quan tu viatges, i sobretot viatges en aquests països...
Diferents.
Sí, diferents. Tampoc tercermundistes ni de bon tros, sinó països en els que la seva cultura és totalment diferent de la teva, pues, el fet de tu poder-li fer una fotografia digital, li ensenyes a la teva càmera i te l'emportes, això no els hi aporta res. Però si tu li fas una fotografia d'aquestes instantània i li regales la seva rialla, pues això és molt enriquidor, no? T'apropa molt més a la gent, t'obre les portes de casa seva i inicies una unió amb la gent increïble.
Màgica, no? Màgica. Màgica,
llavors, de tot això, doncs, em vam fer un llibre que amb el finançament d'aquest llibre, amb la venda d'aquest llibre, vam construir uns pous d'aigua a Senegal, on alimentem a més de 1.000 persones d'aigua en allà, i, bueno, va ser, crec que, l'experiència de la meva vida, i sobretot haver-la compartit amb el meu fill durant 4 mesos.
Doncs continuem descobrint que l'alegria de viure és una aposta, és un camí, és un viatge, i avui especialment que ens visita un emprenedor, una ànima lliure, que podríem dir que ha fet de la seva passió doncs un estil de vida. És en Lluís Pont, estem doncs a l'alegria de viure amb el Josep Alavedra. I volíem, Lluís, que ens expliquessis, perquè em sembla que també estàs preparant el que serà la joia de la corona, podríem dir, amb unes instal·lacions que estàs adequant. Explica'ns en què consistirà això.
Bueno, veig que aquí les notícies corren.
Estem informats.
Ens informem bé.
El telèfon Vera aquest funciona. Sí, bueno, això també ha sigut les circumstàncies. Vull dir, nosaltres estem allà en un indret molt particular, que són les dunes de Merzuga, on han proliferat molts albergues. Aleshores, el governador de la regió un dia ens va trucar i ens va dir que hi havia una cadena molt gran que volia establir-se en allà, però que ells no estaven d'acord amb el sistema de turisme que portava aquest tipus d'establiment, ni tampoc amb les característiques de l'establiment. Llavors, com que nosaltres tot el que hem anat fent ha sigut molt integrat en el lloc i amb gent local, nosaltres no tenim cap persona treballant en tots els hotels de fora de les regions, o sigui, no tenim ni maîtres francesos ni espanyols, cosa que em seria molt fàcil per mi, doncs, per la comunicació i doncs, pel coneixement i de més, però sempre ens hem servit de... ens hem nutrit de la gent local, i això doncs ens ha donat un valor afegit, sobretot de respecte a la gent dels pobles on estem i també doncs al govern, no? I ens va oferir la possibilitat d'uns terrenys que ja teníem nosaltres en allà, de concedir-nos una llicència per construir un establiment de 5 estrelles amb un indret molt particular, no? Que és davant de les dunes. Llavors aquí doncs, jo em vaig inspirar moltíssim doncs, amb els coneixements de les aventures que havia corregut per Mali i de més, sobretot centre d'Àfrica, i estem fent un projecte, la veritat, molt, molt bèstia, no en quant a estructura, perquè vull dir, tindrà 70 habitacions, però sí en quant a espectacularitat, totalment integrat en el lloc, i que, bueno, ja tenim una part important aixecada i és constant les comunicacions que rebem de que ens afanyem perquè la gent està molt, molt entusiasmada amb això.
Home, mira la cara del Josep i la meva.
Estem embadalits, eh? Ens l'estàvem mirant. Bueno, ens estàs encomanant la passió de Marroc, d'Àfrica i...
Bueno, jo us ho vaig dir... Bueno, no us ho vaig dir, sinó us ho dic ara. Vaig sentir l'altre dia amb en Xavi... que sou gent molt oberta, jo us convido a vindre a fer un programa en directe en el mig de les dunes quan vulgueu.
Uau, Raquel!
Mira, tinc a la Bea i el Pau saltant.
Tot l'equip, el Pau, la Bea... Escolta, no ho diguis.
Busquem el transport que sigui més econòmic, perquè d'això no me'n podré fer càrrec jo.
Amb moto,
però,
xoc un bamba.
Vale. Però la resta, convidats a full.
Que venim,
Lluís, que queda gravat, això, bueno, que queda
venim,
constant.
Per això venim.
Està tot Sabadell és testimoni del
cap,
que es diu.
Cap
eh?
Problema.
Si no, ens diran capullos. creus, eh?
Si les persones que em coneixen saben que el que dic va a missa.
Doncs escolta, tenim tota la temporada encara per buscar
no
i planificar-ho.
Això no caduca
per fer-ho bé, no? Buscar aquest espai.
I podem portar gent del Marroc, a l'alegria de viure, podem anar a les
mira, mira, el que Josep ja s'està emocionant. Escolta, que abans d'acabar, jo també, a banda d'aquest viatge per l'equip del matí, que serà molt interessant, i mira, jo crec que encara estem tots al·lucinant de la proposta.
Pau,
vull
bé,
que ens expliquis
eh?
Aquests viatges adreçats només per a dones.
Ah, bueno, això també ha estat... És una cosa curiosa, no? Això ha estat també un projecte, doncs, de... Bueno, de, en aquest cas, de, dels meus fills, del Joan i l'Eli, que s'han incorporat a treballar amb nosaltres. Mm. Bueno, amb els meus fills, amb els fills de la meva senyora, que sempre diu que són meus, però ell sempre diu... Quan li interessa em diu que sí, quan li interessa em diu no ho sabem, ja ho mirarem.
Això passa moltes broma, cases, passa, eh? Jo també, quan m'emprenyo, sempre li sí, dic no? a la meva filla pel cognom del pare.
Això mateix. Bueno, bromes a part. Sí, és un projecte molt maco, on s'ha pensat una miqueta doncs, en poder fer una escapada, que serà el mes de juny, pensant només en, per senyores, no? Per noies, noies que tinguin ganes de viure una experiència especial, on es faran doncs, unes classes de ioga doncs, per personatges, sempre dones, molt rellevants, i la veritat és que, bueno, aprofito per convidar-vos també a vindre, perquè serà una història molt
imparida. No sóc dona.
Jo tampoc, aquí no cola. Aquí no cola.
Però
aquí
tenim
no
moltes dones oients que aquest... segurament els hi agradarà i els motivarà molt aquesta visió, també.
Amb això hauràs de mirar fotografies i prou.
Sí, segurem de...
El Polaroid, l'altre projecte.
Polaroid, Polaroid. Polaroid.
Polaroid, això. Doncs se'ns acaba el temps. Ha estat un plaer descobrir totes aquestes experiències, aquesta mirada solidària, aquest projecte tan engrescador, tan, no?, d'aquest turisme tan sostenible. I ens agradaria que compartissis doncs, doncs qui serà el proper convidat de l'alegria de viure. Que mira, ara estem molt neguitosos. A veure, aquí ens portaràs.
Jo he tingut una hemorràgia de satisfacció de compartir aquest rato amb vosaltres, també. La veritat és que ha sigut molt amè, molt, molt divertit. I, bueno, els oients no ho han vist, però m'ha caigut la llagrimeta quan han entrat aquests personatges. A veure, seguint una miqueta, doncs, amb aquesta tradició i havent escoltat el vostre programa i això, pues, jo proposo a una sabadellenca... Sabadellenca?
Una vale? dona,
una
molt
dona,
bé.
Una dona.
Serà que... la primera dona convidada a l'alegria
sí,
de viure.
Bueno, ara espero que vingui, perquè aviam, igual aviam. Ara a mi m'ho tira tot per sobre.
Perdó, vale? que vam convidar les germanes abans, és veritat.
Ah, és veritat, la Mireia sí, i la Gemma.
I bones,
la
Mireia i les seves amiguetes.
També, oi?
Sí,
també.
Home, tant que sí.
També vindrem, quan vinguem al Marroc, vindrem amb elles.
Bueno, cap problema, cap problema. On mengen dos, mengen 22. Bueno, doncs ella es diu Marosa, és Marosa García Planas.
Home, i tant, la Marosa.
La coneixes, la Marosa.
La Marosa.
Doncs vale. pues, aleshores, la Marosa...
Jo no, així que la descobriré. Bueno,
la senyora del Jordi.
La senyora
del Jordi Bertran.
Del Jordi Bertran, sí. La Marosa és una persona que jo aprecio moltíssim, que l'estimo molt. És una persona molt entranyable a la ciutat. És una persona que moltíssima gent coneix. És una persona campiona del món dos vegades d'aerobic. Ha portat la nostra ciutat arreu del món amb el seu esport en aquella època, perquè clar, ja no té els 18 anys que tenia aleshores, però a la vegada...
Però ho sembla.
Ho sembla, sí. Bueno, totes les germanes García Plana són iguales en aquest aspecte. Porten uns gens, brutals, a les que admiro absolutament a totes, i els germans, lògicament, també, però això és per cada bé, ja.
Per fer punts, per fer punts.
Sí. Però, bueno, crec que la Marosa, si té l'oportunitat de vindre, és una persona que, insisteixo, ha portat a molta gent de Sabadell amb el seu gimnàs, amb els seus coneixements, ha fet feliç a molta gent aquí i crec que és una persona que pot explicar moltes coses positives i sense cap dubte mai a la vida li he vist al dematí llevar-se i no somriure, amb la qual és extremadament bonic llevar-se sempre amb la rialla a la boca.
Perquè sempre hi ha un motiu per somriure,
sempre,
malgrat
sempre,
tot.
Sempre, sempre.
Doncs amb aquest missatge ens quedem.
Gràcies.
Un plaer, com sempre.
A vosaltres.
Josep i Lluís,
gràcies.
Encantada.
Gràcies.
Una abraçada molt forta.
Un petó.
Molt bé. I don't know.